A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 70a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui de glossari només hi ha una paraula, que és colivat. Colivat, ajupit. Dins el corredor tranquil i buit, a l'hora calmosa de començaments de la tarda, semblava una ombra, petit com era pels seus 5 anys, silenciós i discret com una ombra. Si algú hagués entrat al corredor, no hauria sabut dir exactament quan i cap a quin indret havia desaparegut, per quina porta, cap a quina cambra. Però en aquella hora no hi havia ningú al corredor. Ho sabia. Ja gairebé feia un any que feia el mateix, des del dia que per atzar havia descobert la pasta dentifrícia que usava l'encarregada del refectori. Quan va trobar-se dins la cambra, sobre els peus nus i silenciosos, va dirigir-se al tocador on hi havia el tub. Mirava el cuc rosat que retorçava dolç, fresc i lent pel seu dit color de pergamí, quan sentí passos al corredor i tot seguit unes veus darrere la porta. Potser va reconèixer la veu de la dona. Sigui com sigui, no esperà a saber si entraria o no. Amb el tub a la mà i sempre tan silenciós com una ombra sobre els peus nus, va travessar la cambra i s'esmunyí darrere una cortina que amagava un racó de l'habitació. Va ajupir-se entre les sabates delicades i la flonjor de les peces femenines penjades. Va sentir que l'encarregada del refectori i el seu company entraven a la cambra. En aquell temps, per a ell, la dona no era sinó un accessori mecànic al fet de menjar, al nodriment al refectori, a la cerimònia de menjar sobre els bancs de fusta, el qual accessori a vegades travessava el seu camp visual per impressionar-lo únicament com una cosa agradable per associació d'idees i agradable de contemplar. Jove, grasseta, dolça, rosada i blanca, el feia pensar en el refectori. Li ficava a la boca la idea d'una cosa dolça i enganxosa i al mateix temps rosada i clandestina. Quan per primer cop descobrí la pasta dentifrícia a la seva cambra, hi anà de dret, tot i que mai no havia sentit a parlar d'aquell producte. Era com si ja sabés que ella posseïa alguna de les seves qualitats i que la hi trobaria. També coneixia la veu del seu company. Era la d'un intern de l'Hospital del Comtat que ajudava el doctor de la parròquia. També ell era una figura familiar a la casa i encara no era un enemic. Darrere la cortina se sentia segur. Quan se n'anessin, tornaria la pasta al seu lloc i també se n'aniria. S'estava, doncs, arraulit darrere la cortina des d'on sentia, sense escoltar-lo, el murmuri ardent de la dona. «No, no, aquí no, ni ara. Ens podrien descobrir, algú podria...» «No, Charlie, t'ho prego». Pel que fa a les paraules de l'home, no les podia comprendre. També parlava en veu baixa. Tenia un so brutal, com en aquell temps el tenien per a ell totes les veus d'home, per tal com era encara massa jove per escapar-se del món de les dones i gaudir d'aquesta breu treva abans de caure-hi de nou per arrestar-hi fins a l'hora de la seva mort. Sentí altre remors que no coneixia, un fragment de peus, el soroll de la clau que girava el pany. «No, Charlie, t'ho prego, pel que més vulguis, Charlie», xiuxiuejava la dona. Sentim més sorolls, refrecs, murmuris, però cap més paraula. No escoltava. Es limitava a sentir mentre pensava, sense prestar-hi cap interès ni cap atenció particular, que era una hora ben estranya per ficar-se al llit. I aleshores, de nou, el murmuri apagat de la dona li arribà a través de la cortina. «Tinc por! De pressa, de pressa!» S'estava colibat entre les sabates i les peces interiors, sedoses, impregnades de l'olor de la dona. Va adonar-se, però únicament pel tacte, que el tub abans cilíndric s'havia aplanat. Amb el gust, però sense veure'l, contemplà el cuc fred, invisible, que se li enroscava pel dit i automàticament se li enganxava la boca amb la seva sabor aspra i ensucrada. Ordinàriament, només n'hauria menjat una vegada. Hauria tornat el tub al seu lloc i hauria abandonat la cambra. Fins i tot als 5 anys ja sabia que no n'havia de menjar més. Potser era el seu instint animal que l'advertia que si en menjava més li faria mal. I potser el seu instint humà li deia que si n'agafava més, ella se n'adonaria. Era la primera vegada que en menjava més. Ara, amagat i a l'aguait, n'havia menjat una bona quantitat. Pel tacte, podia adonar-se que ja feia estona que transpirava, que des de feia una estona no havia fet sinó suar. Ara no sentia res. Darrere la seva cortina probablement no hauria sentit ni un tret de fusell. Semblava haver-se concentrat en ell mateix, observant la seva suor, contemplant com la seva boca engolia una altra ració de pasta que el seu estómac refusava. No hi havia dubte que es negava a passar. Immòbil, absolutament contemplatiu, semblava inclinat sobre ell mateix com un químic al seu laboratori, esperant. L'espera no va ser llarga. Tot d'una, la pasta que ja s'havia empassat va remoure's dintre seu en un esforç per sortir, per retornar on l'aire era fred. Ja no tenia gust ensucrat. En l'obscuritat impregnada, carregada de l'olor rosada de dona, seguia ajupit darrere la cortina amb els llavis plens d'una escuma de color de rosa, escoltant les seves entranyes, esperant amb un fanatisme admirat el que estava a punt de passar-li. I aleshores li va passar. Amb un abandonament passiu i complet, va dir-se: «Bé, ja està». Quan van arrencar la cortina, ni tan sols alçar els ulls. Quan les mans el van arrabassar violentament del seu vòmit, no va resistir-se. Es deixà penjar de les dues mans, bla, mirant amb la boca oberta i uns ulls vidriosos d'idiota, la cara que ja no era blanca i rosada, sinó enquadrada per uns cabells salvatgement despentinats. Aquells cabells, les llises trenes dels quals solien fer-lo pensar en bombons. «Tu, poca vergonya!», xiulà la veu aguda i furiosa. «Tu, poca vergonya! Mira que espiar-me, negre malparit!» Dins el corredor, tranquil i buit, a l'hora calmosa de començaments de la tarda, Semblava un ombra, petit com era, pels seus 5 anys, silenciós i discret com un ombra. Així comença l'escena d'avui, amb la calma de l'hora de la migdiada, en el corredor d'una institució, que és un orfelinat, on aquest nen de 5 anys fa les seves aventures, les seves investigacions en aquesta hora de calma, i ens dirà el text que ja fa un any que ha descobert aquesta possibilitat d'esmunyir-se a la cambra de l'encarregada del refectori, trobar-hi aquest tub de pasta de dents i experimentar aquest plaer de fer-ne així la substància i de fer-ne un tast. Pel que fa a l'estil de l'autor o autora d'avui, aquí apareix en aquesta primera frase una característica seva. Ens parla que semblava un ombra i després diu que es movia silenciós i discret com un ombra. És la repetició, que depèn com es fes, podria semblar de manca d'estil, que es converteix en una característica, precisament, d'estil. Una repetició que a mi em recorda també un tret estilístic característic dels salms bíblics. Això ho fan d'una forma sistemàtica, gairebé, els salms. I vaig cridar amb un crit d'angoixa, amb un crit de desesperació vaig cridar. Ho torna a repetir, ens diu la mateixa cosa amb expressions una mica diferents. Aquí tenim l'ombra que apareix 2 vegades i junt amb l'adjectiu calmosa ens està indicant, ens està creant un determinat ambient on domina el silenci i la discreció. Més endavant tornarà a aparèixer l'ombra quan ens diu que, de nou unit a l'adjectiu silenciós, silenciós com una ombra sobre els peus nus. És quan ella està ja amb el tub a la mà, escoltant, sent aquestes passes i decideix anar-se a amagar, tan silenciós com una ombra sobre els peus nus. A l'inici de la novel·la d'on procedeix el text d'avui, hi ha hagut també l'ús d'una altra paraula de forma repetida que generava aquesta evocació poètica. Al principi ens ha descrit un poblat a l'inici de la novel·la i ens diu que aquest poblat és la perla oblidada d'un collaret trencat. És com si se situés amb una mirada aèria per sobre d'una regió geogràfica on hi ha hagut una explotació industrial que ha fet que aquest poblat nasqués i cresqués, i quan ha acabat aquesta explotació industrial ha quedat el poblat mig mort com la perla oblidada d'un collaret trencat. I com en el cas de l'ombra, més endavant en el text recupera o repeteix la imatge, ara no aplicada al poble, sinó a la carreta amb la qual la protagonista avança vers un destí incert. Aquesta segona protagonista de la novel·la, una és el nen que ens ha acompanyat durant el primer text, i la segona protagonista és embarassada de 8 mesos, avança amb aquesta carreta a l'encontre del pare de la criatura. I ens diu l'autora o autor com la carreta avança com una perla gastada en el fil vermellós de la carretera. De nou, sorprenentment, agafa aquesta vista aèria sobre l'escena i la carretera vermella la descriu com un fil, la carretera de terra, com un fil vermellós en el qual hi hagués aquesta perla gastada, que és la carreta blanca en el seu lent avançar. La imatge de l'ombra silenciosa, la imatge de la perla, no són en si mateixes gaire originals, però estan descrites d'una manera peculiar, a causa de les repeticions que creen aquest efecte poètic evocador.
Thank you.
Per tal, com era encara massa jove per escapar-se del món de les dones i gaudir d'aquesta breu treva abans de caure-hi de nou per arrestar-hi fins a l'hora de la seva mort. Déu-n'hi-do, aquesta expressió d'una consciència masculina subjectiva que es veu condemnada a romandre sota l'esfera d'influència, com que no es pot escapar d'aquest món de dones, sinó aquesta breu treva per uns breus anys d'adolescència, quan s'abandona el lligam infantil amb la mare i les dones de la casa, de la família, i encara no s'ha entrat de nou dins d'aquest entorn familiar de la família constituïda per un mateix, per tant, del matrimoni, de la vida de parella i de família, on, de nou, queda atrapat, atrapada aquesta consciència masculina girant a l'entorn d'un món de dones o construït per una dona. Una imatge clàssica, estereotípica, que s'ha volgut presentar com la imatge que millor reflecteix la realitat en un món on també aquests estereotips de masculinitat i feminitat doncs semblaven fixos i establerts. Avui dia, per sort, les coses són una mica distintes, una mica diferents. Hi ha, em penso, homes joves, no adolescents, sinó ja madurs, que no se sentirien identificats amb aquesta frase. Vaja, espero que més aviat els semblaria estrany aquest por, aquesta prevenció o aquest fatalisme de pensar que del món de les dones no te n'escapes. L'autora o autor d'avui ens parla, en un altre passatge de l'obra, crea una diferència o explicita una diferència entre el que anomena la sang paterna i la sang materna. Ens diu que la sang paterna odia plena d'amor i d'orgull. En aquest cas està parlant sobretot de les relacions de parella. La sang paterna, masculina, odia plena d'amor i d'orgull. I amb això vol dir, per tant, menysprea, tracta malament, crea una hostilitat que, segons l'autora o autor d'avui, està plena d'amor i d'orgull. Mentre que la sang materna, la dona, la companya, l'esposa, amb odi, estima i cohabita. És a dir, que en lloc de mostrar hostilitat oberta, té aquesta aparença dolça o té aquesta presència de disponibilitat, però en realitat està covant un odi intern. Doncs de nou, no? En aquestes caracteritzacions apareixen aquests estereotips que han estat presents i encara ho estan en la literatura universal. Una altra frase de l'autora o autor d'avui sobre les dones és que, en general, només les dones dolentes saben ser amables amb una altra dona necessitada de compassió. Aquí, com veurem en parlar de qui és aquest autor o autora, hi ha una influència molt gran de la mare i de la dida, bé, de fet ja puc dir que és un autor, durant la seva infantesa i més enllà. I això fa que en aquesta novel·la es barregi el racisme i l'erotisme. La dida, a més de ser dona, era una dona negra, i aquesta barreja de racisme i d'erotisme, de racisme com a crítica al racisme, no que l'autor d'avui estigui a favor, però sí que reflexiona sobre una barreja de menyspreu vers la raça negra barrejat amb erotisme, que són característics de l'autor. Immòbil, absolutament contemplatiu, semblava inclinat sobre ell mateix com un químic al seu laboratori. Esperar. d'aquest passatge, de fet, el que m'ha tret, m'ha copsat aquestes pàgines que m'han corprès i ha fet que triés el passatge per el programa d'avui, és aquesta descripció. Aquesta descripció del nen arraulit darrere la cortina, empassant-se la pasta de dents sense gairebé adonar-se'n, i que es comença a trobar malament. I com de magistralment, l'autor d'avui descriu amb aquest immòbil absolutament contemplatiu, inclinat sobre ell mateix com un químic al seu laboratori. Com descaient trobo aquesta comparació, perquè de fet s'està produint una reacció de diferents components que interactuen entre ells i que doncs, tindran un resultat que aquest nen viu en pròpia pell i és capaç d'observar. També serà una característica aquest personatge, perquè aquest nen a la novel·la es farà gran, manté durant tota la seva trajectòria aquesta capacitat d'observar la pròpia vivència interior des d'una posició que semblaria gairebé externa. El nen immòbil, absolutament contemplatiu, com un químic al seu laboratori, inclinat sobre ell mateix, esperant. I després, això encara, diríem, reble el clau, quan més endavant, perquè això també m'ha agradat, que jo, de fet, tinc una certa tendència a marejar-me quan vaig amb segons quins vehicles, i realment hi ha un diríem, en el temps, no? Comença la sensació i llavors estàs una estona pendent completament d'aquesta sensació física interna que tens i tement un desenllaç que no desitges però que vius com a inevitable. Més endavant ens diu, encara el trobem escoltant les seves entranyes, i això també m'ha agradat molt, esperant amb un fanatisme admirat el que estava a punt de passar-li. S'interromp la frase llarga amb un punt i aleshores li va passar. Quan van arrencar la cortina, ni tan sols alçar els ulls. Una continuació escaient d'aquest nen absorbit en si mateix, ha completat el seu experiment de laboratori i ha hagut el desenllaç temut però inevitable i ha estat exhaurit. El trobem ja no arraulit, o ens l'imaginem, ja no arraulit o colibat, sinó fins i tot doncs, amb el cul a terra, ben s'ha deixat anar físicament, és enlairat per aquestes mans violentes que el descobreixen al lloc on menys voldrien tenir-hi un nen, i el nen queda això, bla, com ens diu, amb cara d'idiota, ulls vidriosos, i confrontat, això sí que és important, amb aquest rostre de dona que fins ara sempre havia estat associat a quelcom agradable, també ha sigut bonic com l'autor, ens parla de la impressió agradable que fa aquest rostre, que li fica a la boca la idea d'una cosa dolça, enganxosa. No diu que té la sensació només, sinó que diu que la visió del rostre de la jove que es cuida del menjador, de l'orfelinat, li fica a la boca la idea. És interessant aquesta descripció. Li fica a la boca una idea de dolçor. Doncs bé, aquest rostre fins ara per aquest nen de 5 anys associat amb aquesta dolçor i amb aquest fet de l'ingerir, l'àpat, el menjar, amb unes trenes que diu que li recordaven els bombons, ara el té al davant de forma sobtada, quan ell està las i bla després d'haver vomitat, i té al davant un rostre marcat per uns cabells salvatgement despentinats, ens ha dit. Emmarcat el rostre per uns cabells salvatgement despentinats. Ara ja no hi ha trenes pacífiques, agradables. El que hi ha és la sorpresa de la violència d'un rostre contret i irat contra ell, que li xiscla la cara i li diu negre maleït. Seguint en aquesta experiència viscuda des de la subjectivitat i la consciència del nen de 5 anys, tot el que passa després, hi ha un moment que l'autor ens diu que el nen ja havia entès que si els infants poden concebre els adults com a adults, és a dir, com a diferents, el món dels adults, l'infant sap que no és el propi, els grans, però, només poden concebre els infants com a adults. Per tant, aquesta jove encarregada del refetor s'està imaginant, està projectant en el nen tota una comprensió del que el nen ha viscut, del que significaven aquells sorolls, aquell ficar-se al llit a l'hora de la migdiada, el fregadís i el fet que hi hagués aquest company, aquest metge jove, junt amb ella, al llit, a l'habitació, a l'hora de la migdiada. Això per la dona és obvi que només té una lectura, no és la que fa l'infant. Com hem vist, l'autor ha estat molt curosa d'escriure un infant preocupat per les seves coses i sobretot perquè no el descobreixin, però no imaginant res del que aquesta jove s'hi imaginarà, que el nen ha imaginat, i això tindrà les seves conseqüències. Perquè els adults, a diferència dels infants, només poden concebre els infants com si fossin adults. I més endavant encara ens dirà aquest nen, quan comencen a passar-li problemes i coses arran d'aquesta experiència, ens dirà que encara no era prou gran per saber parlar, per no dir res. El text d'avui correspon a la novel·la Llum d'agost de l'autor William Faulkner. Autor nord-americà, contemporani de Hemingway, que vam tractar en un dels programes anteriors, i que com ell va rebre el Premi Nobel. Faulkner a l'any 1950. Aquesta novel·la l'havia escrita l'any 32 i l'hem sentida en la traducció excel·lent de Manuel de Pedrolo, que és de l'any 65. En la versió catalana apareix aquesta expressió llum d'agost a la pàgina 371 de les 382 que té el llibre. Per tant, és el final, que el nom que dona títol a l'obra doncs té una referència explícita a la novel·la. I és quan un altre dels personatges observa la roda plena de sorra dels seus pensaments que avança lenta i implacable, com un instrument de tortura medieval sota la llum d'agost. El text d'avui correspon a la novel·la Llum d'agost de l'autor William Faulkner. Autor nord-americà, contemporani de Hemingway, que vam tractar en un dels programes anteriors, i que com ell va rebre el Premi Nobel. Faulkner a l'any 1950. Aquesta novel·la l'havia escrita l'any 32. I l'hem sentida en la traducció excel·lent de Manuel de Pedrolo, que és de l'any 65. En la versió catalana apareix aquesta expressió llum d'agost a la pàgina 371 de les 382 que té el llibre. Per tant, és el final, que el nom que dona títol a l'obra doncs té una referència explícita a la novel·la. I és quan un altre dels personatges observa la roda plena de sorra dels seus pensaments que avança lenta i implacable, com un instrument de tortura medieval sota la llum d'agost. Bé, això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.